solidaris. Mercè Folch, Catalunya Ràdio. La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als solidaris. Ja ha passat un any d'un confinament que ens va deixar sense primavera. Tres mesos que molts van passar sense trepitjar el carrer, fixant-nos, des de finestres i balcons, en els detalls més insignificants del nostre entorn per entrenar la imaginació. El nostre món, a escala més que reduïda, es limitava a les parets de casa, els dies dolorosament mimètics. En aquest espai temporal, els dispositius tecnològics ens van permetre moltes coses: comunicar-nos amb la família, treballar a distància i estones d'esbarjo cultural en streaming. La pandèmia ha accelerat el consum d'oci digital i ha canviat els nostres hàbits, uns rituals que ara passen més pel sofà que per una sala de cinema. Tenim la cultura a un sol clic, una forma de consum que t'arrecera en el teu espai privat i t'allunya de l'espai públic. I això no és bo si no hi ha un equilibri entre el model virtual i presencial. La cultura és un dels sectors que més ha patit les restriccions imposades per la Covid i que ja venia malmès i debilitat des del 2008, víctima d'una crisi sistèmica que obliga bona part dels seus professionals a viure en el terreny de la precarietat i de la incertesa. La cultura sempre és un refugi. Ho ha estat i ho és en aquests temps de llibertat vigilada. Ens permet sobreviure i digerir tot el que ens està passant. Una societat sense cultura es queda sense els fonaments més bàsics. Sense l'esquelet no hi ha res que se sustenti. El sector necessita dignitat i polítiques reals que es tradueixin en uns pressupostos també dignes, que arribin a la xifra del 2%.
Solidaris. Mercè Folch. Del centre a les perifèries.
Al març del 2011, ara fet 10 anys, començaven les manifestacions contra el règim de Bashar al-Assad en diverses ciutats sirianes. Els aixecaments, pacífics i inspirats en les primaveres àrabs, van ser reprimits amb molta contundència. Hi va haver desenes de morts i de detinguts. Això va desembocar en una guerra civil amb molts actors implicats, no només els partidaris i opositors de l'Assad, sinó grups jihadistes com Estat Islàmic, que va proclamar el califat, i països amb interessos a la regió, com Rússia, els Estats Units i Turquia. Aquest últim, en la seva particular croada contra els kurds. Una dècada després, quina és la situació a Síria? Quines perspectives de futur té?
Hi ha guanyat aquesta guerra.
Eduard Soler, investigador sènior del CIDOB, especialista en món àrab.
I és evident que Assad ha aconseguit mantenir-se al poder, però la violència continua i, el més greu de tot, no hi ha perspectives de resolució sobre la taula. Hi ha una lluita pel poder local. I a tot això se li va afegir la competició entre potències regionals per mantenir o ampliar les seves àrees d'influència. I per si això fos poc, van arribar els actors globals que buscaven projectar estatus, fixar les normes del joc internacional aprofitant la crisi a Síria. Cal veure que estem parlant també de 10 anys d'esperances col·lectives i individuals trencades. Estem parlant d'un país que abans de començar la guerra tenia 21 milions d'habitants. 10 anys després tenim sobre la taula 500.000 de morts, 5 milions de refugiats, 7 milions de desplaçats interns, on, segons les últimes dades de Nacions Unides, un terç dels habitatges i la meitat de les instal·lacions sanitàries i educatives estan malmeses. Per tant, 10 anys després, el que cal és parar-nos, mirar enrere i entendre la destrucció que s'ha produït en aquest país, que pot semblar lluny, però està molt proper de casa nostra.
En vigor la ley de igualdad entre hombres y mujeres, una ley positiva de futuro y de esperanza.
Són les paraules de l'aleshores president espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Al març del 2007, ara fa 14 anys, el Congrés va aprovar la Llei Orgànica per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. Tots els partits hi van votar a favor, menys el PP. La nova legislació obligava, entre altres coses, que les empreses de més de 250 treballadors tinguessin un pla d'igualtat i que al cap de 8 anys, és a dir, el 2015, els consells d'administració de les grans companyies estiguessin formats com a mínim per un 40% de dones. Aquesta paritat també s'imposava a partir d'aquell moment a les llistes electorals.
Va ser una llei absolutament referent.
Mireia Mata Solsona, directora general d'Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família.
Perquè s'expressava en forma de llei la necessitat d'assolir la igualtat entre dones i homes, especialment en l'àmbit del treball, però també implantava doncs, tot un seguit de reflexions que en la societat no estaven recollits jurídicament. Estem parlant de temes com el dret a viure lliures de l'assetjament sexual i per raó de sexe, el dret a la igualtat retributiva. Encara avui existeix una bretxa d'un 22,2% registrat a Catalunya amb dades d'aquest any. A Catalunya es calcula que entre un 15 i un 20% de les empreses que n'haurien d'estar obligades tenen plans d'igualtat registrats, que no vol dir que no els hagin fet, senzillament vol dir que la llei fins ara no obligava el registre de plans i no només les grans empreses, com deia la llei del 2007, sinó que afortunadament ara estem parlant d'empreses de fins a 50 treballadors i treballadores que corresponen a una part molt més significativa del món empresarial de Catalunya.
Esperanza. ¿Qué horas son, mi corazón?
Està plantejant un altre món és possible i a vegades això es veu com una cosa molt llunyana, però que
fa 19 anys, al març del 2002, mig milió de persones, segons els organitzadors, van recórrer pacíficament als carrers de Barcelona convocades per diferents grups antiglobalització. Protestaven contra la cimera de la Unió Europea que es feia a la capital catalana. La marxa, amb fortes mesures de seguretat, tenia el lema contra l'Europa del capital i de la guerra, un altre món és possible. 19 anys després, el lema continua més vigent que mai. Unforgettable. That's what you are. És el cantant i pianista Nathan Cole, nascut ara fa 102 anys a Alabama. La seva carrera d'èxit va estar marcada per les conseqüències de la segregació racial. De fet, va rebre per totes bandes. Els veïns d'un dels barris més acomodats de Los Angeles van protestar per evitar que s'instal·lés. En canvi, la seva comunitat considerava que no feia prou per la lluita pels drets civils. A partir dels anys 50 i després d'haver estat víctima d'atacs racistes, es va fer membre vitalici de l'Associació Nacional per al Progrés de les Persones de Color i va participar en l'organització de la marxa de Washington del 1963, on Martin Luther King va dir allò de "Tinc un somni". In every way. Avui al programa parlarem de cultura, un dels sectors més castigats des que va començar la pandèmia. Avui als Solidaris, cultura precària quan plou sobre mullat. Unforgettable too.
Solidaris, Mercè Folc.
La pandèmia ha tocat tots els gremis i sectors de la societat, però n'hi ha un que ja era especialment vulnerable i que l'embat del virus ha deixat a la corda fluixa. Des de fa un any, la música en viu i la cultura popular gairebé han desaparegut. Moltes sales de cinema han tancat temporalment perquè no tenen estrenes per programar. I els teatres que continuen oberts sobreviuen com poden amb aforaments escanyats i trampejant el toc de queda. Posem-hi xifres.
La facturació ha patit una caiguda històrica de gairebé un 90% amb una pèrdua de fins a 94% d'espectadors i l'anul·lació del 80% dels concerts. Són dades de l'Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya i el Grup Enderroc.
Arts escèniques.
Segons l'informe anual del Conca, els teatres de Barcelona han reconegut unes pèrdues de 30 milions i mig d'euros amb més de 5.300 funcions cancel·lades.
Cinema.
Més dades de l'informe del Conca. El Gremi de Cinemes de Catalunya va alertar que cada setmana que les sales estaven tancades es deixava de facturar 450.000 euros.
Museus.
L'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural ha comptabilitzat una pèrdua de més de 6 milions de visitants, especialment a Girona i Barcelona. Això representa un 76% menys d'entrades. El que més ha crescut durant aquest any és el consum en l'àmbit digital. Les plataformes de contingut audiovisual, per exemple, han augmentat un 52% els seus usuaris i la demanda de llibre electrònic ha pujat un 410%. La situació d'emergència que viu el sector va empènyer l'actriu Nora Navas i el músic Sergi Cox a crear la plataforma Actua, Ajuda, Alimenta, que entre altres coses reparteix cistelles de menjar als professionals de la cultura que ara no tenen ingressos.
Jo li vaig dir al Sergi, seria bé que no només fos repartir menjar, seria bé que fos una crítica de que aquesta professió sempre que està més putejada, no? Perquè i sempre som els que, de repent, quan va bé, som uns que vivim de subvencions, quan moltes indústries viuen de subvencions, però aquesta, com sempre, doncs es veu l'alfombra roja, es veuen aquestes coses, també hi ha molta crítica, no? Però quan ho passem malament, doncs també se'ns oblida molt ràpid. Llavors vam decidir que el primer repartiment el faríem des del lliure, llavors va ser molt fort, perquè jo vaig sortir del lliure el 13 de març amb les meves pintoretes, i la primera vegada que tornava a entrar estava tot ple de caixes de menjar.
Els actors Cristina Brondo i Àlex Casanovas, també president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, han fet de voluntaris de la plataforma.
Estem portant menjar a aquestes famílies que reben aquestes ajudes d'una manera molts entre llàgrimes, perquè són persones i famílies que mai havien hagut de demanar ajuts, que mai s'haguessin pensat que estarien en aquesta situació, i ho estan. Des de l'associació, el que s'està dient al món de la cultura en general és que li pot passar a una família com una altra, realment.
És també tota la gent que viu al voltant de tot aquest sector. Tots els tècnics, és igual, de les arts escèniques i de la música i de l'audiovisual, estan en la mateixa situació. Llavors són coses que l'Estatut de l'Artista preveia de regularitzar i d'arreglar, però com sempre passa aquí, aprovem les coses però després no les implementem.
Durant aquests mesos, cares conegudes de la música o del teatre han explicat que han hagut de buscar-se la vida per poder anar tirant. Un és l'Oriol Ferrer, del grup Gossos, que ha treballat de missatger.
Jo, del que estava vivint ara, és de la part de darrere l'escenari. I aquests són els més afectats. Si dins del món de la cultura sempre veiem un cantant, un ballarí, un actor. A darrere de cada cantant, cada ballarí, cada actor, hi ha tres persones, com a mínim. La majoria de músics hem o han aprofitat per composar. Però el tècnic no pot quedar-se arreglant les eines a casa. S'ha de buscar la vida. I és aquí on la majoria de la gent del sector tècnic-cultural ho estan fent de llauners, estan fent de paletes, estan fent de repartidors, estan fent el que sigui.
L'actriu Mercè Martínez està treballant en una fàbrica de components electrònics.
Va arribar un punt que vaig valorar que ja era insostenible, encara no teníem data d'entrada a la feina ni res. Per tant, vaig haver d'entrar a treballar en una fàbrica. De fet, l'any que ve jo ja tinc feina. I si no passa una catàstrofe mundial, una altra, on es cau un meteorit, jo penso fer-la. Sé que el que estic fent és momentani i que tard o d'hora tornaré a treballar de lo meu, que és el que em mou, el que em fa feliç i per el que serveixo. Que les soldadures les faig molt ben fetes, però em surt millor estar dalt d'un escenari.
La Generalitat ha donat uns 90 milions d'euros en ajuts directes extraordinaris al sector des de l'inici de la pandèmia. No t'he pogut ni
veure. Hola, Felipe.
Dimarts, 5 de la tarda, Vilassar de Mar.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Felipe Ibáñez, 48 anys, dissenyador, dramaturg i escriptor.
Hola.
Hola, Paulina, com estàs?
Muy bien,
sí?
Muy bien.
Pavlina Trenca, 39 anys, ballarina i psicòloga.
Felipe, Paulina, estem a casa vostra, aquests són els vostres fills, no? Com
sí.
Es diuen?
Francisca i León.
I quants anys tenen?
4 añitos y 9, no, 10 meses.
León, no? Vosaltres us dediqueu al sector cultural. Tu, Felipe, tens un currículum amplíssim en aquest àmbit. Tu, Paulina, també. Ets ballarina?
Sí, soy bailarina. Soy también psicóloga de comunicación, que también ha fusionado mucho con la danza. Y bueno, ha hecho muchos también proyectos interculturales, como contra nazismo y racismo, también conectado con la danza y con proyectos.
Interesante.
Así que distintas cosas.
Nos dedicamos, sí, estamos el 100% de nuestro tiempo productivo en el sector cultural, produciendo, inventando y materializando ideas y proyectos que a nuestro entender den algún beneficio a la comunidad y le den sentido a vivir en este contexto, ¿no? Porque si no estaríamos viviendo en otro, que hemos vivido también en otros contextos.
Entenc que abans de la pandèmia estàveu treballant, teníeu ingressos?
Sí. Y además en todo enfocado en el sector cultural, más que nada en realización de eventos y instalaciones también artísticas. Y sobre todo, yo trabajo con artistas, además, entonces normalmente con artistas, con diseñadores. Entonces, bueno, el recorte del sector afecta, digamos, masivamente. Pero creo que lo más grave, más que a los que producimos o parte de la cultura, es a la sociedad, es a la población. Es la población, es el consumidor de la cultura el que está sufriendo y el que va a sufrir más todo esto.
Aquí s'ajunten dos vessants, no? Tal com bé dius, perquè ara, pel que m'estàs dient, no teniu cap ingrés.
Claro, claro. Sí, nosotros hemos generado vamos generando ingresos durante un tiempo y luego, bueno, es irregular, no es como de ciclo mensual tampoco, pero...
No hi ha una nòmina cada mes, sino
claro,
que hay proyectos.
Claro, que de hecho, bueno, la había, pero todo esto también se cayó y todo. Lo que sí que esta situación también nos produce, nos agita. Creo que desde ese lugar les puede llegar a salir el tiro por la culata, porque estamos haciendo un montón de cosas. Yo siempre hago, pero bueno, tengo muchos colegas que igual estaban más tranquilos porque tenían sus 4 contratos al año y las cosas funcionaban y todo esto se cae y bueno, ¿y ahora qué se hace? Y en estas situaciones es cuando se agudiza el ingenio, que es indispensable para que nos salvemos como especie. El ingenio. Y creo que desde ese lugar nos está viniendo bien, nos está viniendo muy, muy mal desde la subsistencia.
Desde,
¿no?,
el día a día, ¿no?
Desde el día a día, porque además tenemos que convivir con mucha locura, aparte de la propia. Mucha locura, la gente está sufriendo mucho. Psicológicamente, psicosocialmente, el daño es terrible. Entonces creo que es momento de hablar, y desde la cultura tenemos la obligación, y desde los medios, es un momento de hablar de todas las posibilidades que se empiezan a generar de construir trabajo genuino. Trabajo genuino.
Mirant el teu currículum, comentaves també abans que organitzaves grans esdeveniments, has treballat pràcticament per tot el món, no? per molts països. Ara t'has hagut de reinventar per intentar tirar endavant.
Sí.
¿En quins projectes específics, Felipe?
Estoy haciendo varias cosas en este momento. Estoy haciendo una plataforma transmedia nueva sobre y para el movimiento canábico. Estoy haciendo libros en una relación muy fructífera con Norberto Chávez. Estamos ahora trabajando en el tercero y cuarto libro y haciendo también una plataforma educativa. Y también estamos haciendo con Pablina un proyecto que está buenísimo, que tiene que ver con lo que estamos viviendo, que se llama Mayores Online, y es un proyecto para reconectar los vínculos sociales de las personas mayores confinadas en instituciones o en su casa, pero a través de la generación de contenidos. Se trabaja la dignidad, se trabaja también el despertar el interés, porque no es suficiente con que sepan manejar un aparatito, sino que sepan qué decir en ese aparatito para que su nieta o nieto puedan tener un interés en lo que dice el diario, que lo quieren muchísimo, pero bueno, decidimos volcarnos a ayudar a donde está más fino el cordón y nos metimos a desarrollar este proyecto que todo lleva su tiempo, pero todo esto, que todos los proyectos también surgen por el COVID, surgen por esta situación, surgen por la crisis, porque yo hasta antes del COVID tenía económicamente todo súper requete resuelto y entonces...
Heu arribat com a l'altre extrem, no?
Sí.
De dedicar molts, molts esforços a projectes que no sabeu si acabaran de tirar endavant, de que de moment no hi ha retorn a nivell econòmic i estem en una situació fràgil.
Estem segurs que van a funcionar,
no, perquè
sempre funciona lo que hacemos, però el tema és que
no haya un retorno
esto económico. Claro, lleva un tiempo en el que te deja, se vive muy al día en la cultura, la verdad. Entonces esto realmente ha pegado unos golpes terribles que además duele por lo absurdo por momentos, porque yo veo salir los cruceros de Barcelona, que en el verano fue una cosa apabullante, y ves salir cruceros mientras no se deja abrir un teatro, no se permite las salas de concierto, se hizo este experimento en el Apolo que tuvo una efectividad brutal, increíble. O sea, ya se sabe que se pueden hacer actividades, pero no.
A nivell col·lectiu que això significarà, sí. Però m'agradaria que m'expliquéssiu també, i perquè els oients i les persones de l'àmbit cultural que ens estiguin escoltant es fessin una idea. M'agradaria saber com us ho arregleu amb dos nens petits, treballant moltes hores, esperant aquest retorn, que a veure quan arribarà, i com esteu
loco.
Sobretot a nivell anímic.
Claro. En cómo nos arreglamos, que creo que me parece que creemos en la providencia y en la abundancia, es medio raro cómo nos arreglamos, porque estamos todo el tiempo al límite, a tres días de la nada. Y después a nivel anímico es el tema, porque te encontrás con un contexto que está muy, muy castigado, donde por otra parte uno piensa, con los recursos que nosotros tenemos, realmente es como, no me puedo quejar, no me tengo que quejar, pero estás viviendo una situación extrema en realidad, es una situación que...
Vivimos en realidad como día a día, que por un lado quiero decir, en realidad siempre deberíamos vivir más, antes digamos vivíamos capaz que muchas veces en el futuro o en el pasado, y el día a día se nos pasaba entre los dedos, quiero decir, pero ahora como que en realidad no puedes hacer otra cosa que vivir día a día, así que también anímicamente como que no me puedo permitir preocuparme ahora hasta tal nivel, porque es muy probable que, bueno, lo pasaríamos mal, y los niños, y quiero decir, ellos no tienen nada que ver con todo eso. Entonces tengo que ser yo, nosotros los que lo resolvemos, como sea bailando o haciendo, justamente apostando a proyectos que capaz que todavía hoy no están saliendo, no están dando frutos, pero en algún momento, aparte que son proyectos, no es proyecto para sobrevivir nosotros, es un proyecto para todos, quiero decir,
para la comunidad, ¿no?
Sí,
también,
claro, todo lo que con Juana, con la plataforma Transmedia, digo, todos tenemos una capacidad de transformar algo, un poquito, algo. Y los que trabajamos en esto, creo que existe la responsabilidad. Hay como una obligación, me parece, porque... No sé por qué. pero... tiene una devolución muy grande trabajar para la cultura y en la cultura. Tiene una devolución muy, muy grande.
Ara que us estic escoltant, vull dir, malgrat la situació que esteu passant, sense ingressos, vivint pràcticament al dia, esteu molt serens. Heu recorregut a serveis socials? Teniu ajuda externa?
No, todavía no. Hemos recorrido, y bueno, tramitamos, desgraciadamente porque la verdad es que no es algo que...
Nos ha costado también ir, porque justamente quiero decir... Uno en esa situación, así de golpe, también decís, no puede ser, en realidad no puede ser. Y entonces también ir a pedir ayuda, bueno, cuesta, porque, no sé, pienso que hay otra gente que lo necesita mucho más. Y bueno, así que fuimos y bueno, ahí se verá. Pero...
Nos han hablado un par de amigos que se dedican al sector cultural y... y que están, bueno, así nos dijeron, pero bueno, es que si hay un momento para pedir ayuda, es ahora, hay que pedir ayuda y es así.
Tota la solidaritat que s'ha generat dins el sector cultural és immensa.
Eso.
Per exemple, amb la plataforma Actua, Ajuda i Alimenta, impulsada per l'actriu Nora Navas, entre d'altres professionals, i que crec que vosaltres us
eso,
està ajudant.
Ajuda,
no?
El sábado pasado, justo, mira, nos trajo un promotor cultural que organiza conciertos y fue un shock emocional porque... No solo el hecho de decir, bueno, se está ayudando, y digo, no solo desde el lugar de cómo se han organizado y cómo está, que nosotros también nos sumamos a ayudar desde la próxima, sino también el cómo se ha pensado, es muy humano, cómo se ha pensado la ayuda.
Está hecho también con mucho cariño, quiero decir. Por ejemplo, bueno, yo que me considero como práctica, entonces viendo, por ejemplo, las cosas que te han llegado, estaban pensando en vos. Realmente, quiero decir, no es... son productos buenos, hay mucha verdura y cosas, no sé, detergente. Quiero decir, alguien que pensó, que sentís que vino con amor, que vino no así nomás, sino que hay gente atrás que está pensando lo que realmente se necesita, o así que estuvimos como festejando, de hecho, con los niños. Me parece, esas cosas son fantásticas, justamente. Quiero decir, de algo, de una crisis, digamos, puede surgir. Y siempre, bueno, en la psicología es así. En realidad, la crisis es bienvenida, porque cuando viene la crisis tienes la única oportunidad de capaz que cambiar o construir cosas que hasta ahí no pudiste ni ver, ni tocar, ni llegar, así que...
Clar, la crisi cultural en tot el sector, no només en el cultural, però ens fixem en el cultural, provocada per la pandèmia, té aquesta doble vessant, no? La impossibilitat, en el vostre cas, i moltes altres famílies i moltes altres professionals, doncs de posar pràcticament un plat a taula, no? Viure al límit, i per altra banda, aquesta crisi en allò col·lectiu, no? En sí. L'acte conjunt, en les consciències, en impulsar l'esperit crític, tot això també s'està diluint, no?
Sí.
A cada dia que passa de teatres tancats, cinemes tancats,
sí.
Anem perdent una mica d'ànima, no?
Sí, també, bueno, lo que vemos es el daño psíquico, el daño psicológico, es lo que creo que en el sector cultural va a ser más grave. Entre nosotros, yo insisto con que a nosotros nos hace más fuertes, hay profesionales del sector cultural que por ahí se acostumbran a vivir de otra manera y en realidad tampoco es natural que vivamos de esa manera, tampoco es natural un empleo. Deberíamos todos ser más conscientes de la importancia de crear nuestros propios proyectos, de asociarnos, de integrarnos a otros que tienen lo que a ti te falta, y en grupos y sin pensar tanto en las convenciones o en las maneras convencionales de cómo se deben hacer las cosas, entre todos salir adelante, producir trabajo genuino y trabajo además que produzca un bien, porque es eso lo que tenemos que hacer, producir bienes públicos, bienes para la gente. No sé, nosotros que ya cuando probaste el gusto de hacer estas cosas que hacemos todos los que nos dedicamos a la cultura, no vuelves.
No hi ha marxa enrere.
No hi ha marxa enrere.
Jo, Paulina i Felipe, us agraeixo moltíssim que ens heu explicat, vaja, la vostra història, la vostra experiència, i desitjar-vos moltíssima sort en els projectes que esteu portant entre mans, que esteu treballant moltíssim.
Muchas gracias.
Moltes gràcies, de veritat.
Muchas gracias.
Thank you.
Íngrid Guardiola, benvinguda.
Hola, què tal? Com esteu?
Íngrid Guardiola és realitzadora, productora i assagista cultural, autora d'un llibre que hauria de ser de lectura obligatòria, L'ull i la navalla, i més recentment, Fils, cartes sobre el confinament, la vigilància i la normalitat, escrit amb Marta Segarra, tots dos publicats a Arcàdia. La cultura, Íngrid, acostuma a ser la que surt més malparada en els pressupostos de qualsevol govern, un sector ja de per si molt debilitat, arran, per exemple, de la crisi del 2008, i que amb la pandèmia doncs encara ha quedat molt més ofegat. Què en penses d'aquesta situació?
Home, la situació de la cultura ha patit molt el tema del Covid, però perquè ja venia arrossegant una espècie de crisi institucionalitzada, no? Portàvem 10 anys que semblava que la cultura no aixequés el cap, però no per res específic del sector cultural, sinó per una desinversió que al llarg d'aquests 20 anys ha patit el sector, no? Una desinversió pública, potser també una falta d'aprovació de lleis que facilitin d'alguna manera que el sector s'articuli, s'organitzi, es professionalitzi, la no aprovació de la llei de l'Estatut de l'Artista, de la llei del mecenatge, aquest deixar la cultura almenys de l'1%, diguéssim, dels pressupostos públics, o quan és una mica més, com pot ser el cas de l'Ajuntament de Barcelona, que inverteix quasi un 5%, doncs es troben que no hi ha sinergia entre les altres administracions. No? Realment no ve d'ara, el problema és una espècie de crisi sistèmica, els artistes, els gestors, productors han anat fent amb aquesta situació més o menys precària i el Covid ha estat com l'última estacada, per dir-ho així, ha estat com el cop final. I sobretot perquè hi ha una bona part del sector que viu molt de l'activitat en viu. Llavors, quan s'ha tancat tot aquest espai, ha estat impossible fer res més. I és més, ha estat impossible viure de rentes, no? O viure amb d'altres ingressos, perquè realment la paràlisi ha estat total.
Si pensem en fa un any, Íngrid, quan estàvem confinats, les xarxes, diguem-ne que es van convertir en una espècie d'escenari alternatiu, no? Actuacions en directe, maratons poètiques, sèries fins i tot rodades en confinament i emeses per internet. Tots vam recórrer a aquesta cultura tan maltractada, diguéssim, per trobar refugi.
Sí, de fet, és que el missatge és que és impossible separar una societat de la seva cultura. Tu li treus la cultura i és com quedes en un cos informe, no? És com si treguessis els ossos d'un cos humà, quedaria una massa informe, és impossible. Per tant, aquella gent que separi la cultura de si mateix està caient en un error, en una fal·làcia. Sempre hi ha una cultura o una altra, eh? Els models culturals són molt diferents. I les formes a través de les quals s'expressa la cultura també, però la cultura és una cosa indistingible del nostre dia a dia i del món on vivim. Al principi, amb la pandèmia, hi va haver una espècie de moviment quasi bulímic, no? Un excés d'activitat a la xarxa, que jo el vaig llegint en una doble clau. Primer, en una clau més de reivindicació i ostentació i compartició, de jo vull compartir tot això amb els altres, necessito seguir fent les coses que feia i, per tant, atanso les meves habilitats a la xarxa. I, en segon lloc, un crit també de SOS, de no ens oblidem de tot aquest sector i és importantíssim que la gent entengui que sense cultura som pràcticament res, no? Llavors, jo el vaig llegint aquesta doble accepció. Evidentment, no en un entorn com el de les xarxes, que és un entorn monetitzat, però on tot apunta a premiar allò que hi ha exitós, no és una eina útil o útil des d'aquesta exclusivitat amb la qual es va viure la pandèmia, no? Per la cultura, que està acostumada a dirigir-se a comunitats molt específiques, no tant al gran públic massa global, doncs és una eina una mica contradictòria.
Creus que això ha estat un punt d'inflexió en la nostra manera de consumir cultura, aquest salt al buit que ha suposat la pandèmia?
Clar, els patrons de consum cultural ja apuntaven cap a un augment del consum de l'oci digital, de l'oci online, de l'oci a través de plataformes de continguts digitals o a través directament de les xarxes socials. I el que ha fet la pandèmia ha estat accelerar tot això. Per posar un exemple, un 75% d'augment del tràfic de YouTube, El Netflix, per exemple, en 3 mesos va augmentar 15 milions de subscriptors. Són només algunes de les dades. O la Teatroteca, que és una espècie de repositori d'obres de teatre que es poden visionar online, Filmin mateix. És a dir, sí que hi ha hagut una acceleració molt bèstia durant el confinament, això és així. Ara falta que, no, que també els éssers humans som éssers de costums i éssers doncs, mandrosos, no perquè ho siguem nosaltres, sinó perquè hi ha unes fórmules que utilitza el capitalisme que li interessen que siguem mandrosos i que estiguem a casa doncs, consumint tota la cultura des d'un sol clic. Doncs desvetllar-nos una mica de, també d'aquesta espècie de d'això que alguns li diuen narcocapitalisme, no? Aquest capitalisme que t'entreté però també t'adorm i t'arracera en el teu entorn privat i et desconnecta una mica del fora, no? De l'espai públic, de les comunitats, de la gent, dels altres, sobretot. Llavors, jo crec que és importantíssim tornar a sortir al carrer, tornar a les trobades amb els altres i combinar, ni que sigui combinar, aquesta espècie de consum més passiu o més entotsolat, com és el consum digital online, de les formes més tradicionals, no? Potser.
Això és el que t'anava a preguntar, no? Aquest empobriment, perquè clar, és evident que les grans plataformes de continguts ens tenen enganxats al sofà i mentrestant doncs els cinemes van tancant.
Sí, jo estic en el col·lectiu de crítics de cinema de Girona, que programem una sala que es diu Cinema Trufó i que té un perfil molt especial perquè és de titularitat pública, tot i que ho gestionem nosaltres. És l'Ajuntament i després les ajudes que demanem a Europa Cinemes, per exemple, és el que fa el gruix de la... és el que sosté el cinema, doncs ens manteníem en les ràtios que el Procicat posava sobre la taula i la gent ha anat venint i s'ha anat mantenint, no? Quan tu ofereixes... La gent també està molt sensible a la possibilitat que perdessin tot allò que formava part del seu dia a dia i que s'estimaven, no? Aquesta cultura més de proximitat. Hi ha molta gent que també l'ha reclamat i se la sent molt seva i ha vist l'amenaça i el perill. El problema és que la gent també ha quedat molt tocada, és a dir, que el que representa que són els públics també pateixen enormement aquesta situació i, per tant, tampoc poden estirar molt, invertir, fer una gran inversió en consum cultural. Hi haurà d'haver un replantejament també en aquest sentit, no? En l'empobriment del que eren els públics, els assistents...
Piensa que el mundo a veces por un segundo deja de ser absurdo si en medio estamos tú y yo.
Si ara et preguntés com descriuries el model cultural prepandèmia, què em diries? Perquè, clar, de seguida ens n'anem, per exemple, als grans esdeveniments massius, no? Uns esdeveniments massius que ara estan, diguem-ne, que criminalitzats per raons de salut, no? Tot allò que era col·lectiu o multitudinari s'ha convertit en perillós.
Sí, aquests grans esdeveniments que jo em recorden una mica els grans circs romans, però que és que té a veure amb la cultura de la segona meitat del segle XX, des del Monterrey Pop, a això, aquests grans festivals que a principis dels 2000 van viure el seu pic, no? La màxima esplendorositat, i després van patir la bombolla també dels festivals, perquè n'hi havia masses. També arribava un punt que era una espècie de paròdia, no? Aquesta cosa d'estar amb milers de persones totes atrinxerades consumint de manera extractiva durant 3 dies cultura i erosionant d'alguna manera el terreny allà en les setmanes següents, perquè molts artistes tenien contractes d'exclusivitat, perquè ja havies invertit tots els diners com a públic en aquells 3 dies, perquè era un tipus de públic molt basat en el turisme o en la mobilitat i la circulació de les persones. Vull dir que també hi ha la cultura ha d'entrar en diàleg amb el seu temps i amb les necessitats del seu temps. Hi ha un discurs actual que és indefugible, que és l'ecologisme, no la sostenibilitat. I qualsevol persona que es dediqui a cultura la té en compte, tant si la fa com si la viu, no? És inesquivable. I, per tant, aquests grans esdeveniments de masses tenien també els seus dies comptats. Són una espècie d'anomalia o d'impacte brutal en els nivells sobre un territori. I només s'analitza l'impacte econòmic, és a dir, el com pot arribar a beneficiar aquest esdeveniment allà, però no té en compte les conseqüències negatives, que és una certa erosió del teixit local, que és aquesta idea del cultiu intensiu, que és una falta de diversitat, que és tots els residus ecològics que genera, és a dir, tots els residus que impacten ecològicament en el propi territori, des dels vols transnacionals, etc. Doncs això, com a mínim, la gent s'ho ha començat a qüestionar gràcies a la pandèmia. Si no era possible des del discurs més ecologista, com a mínim ara això es qüestiona.
El Palau Sant Jordi acollirà d'aquí a pocs dies un concert de Love of Lesbian per a 5.000 persones sense distància i previ test d'antígens. Jo no sé què en penses, Ingrid, tenint en compte que potser hi ha aquesta necessitat de tornar a les mateixes inèrcies del passat i que lliga molt bé amb el que estaves dient ara mateix.
Sí, tothom vol... De fet, hi havia un hashtag durant la pandèmia que és quan esto acabe. I quan això acabi, el vaig rastrejar una mica i realment la gent el que volia era tornar una mica a la situació anterior. Jo espero que no. El que sí que haurem de tornar és el contacte humà, no? Perquè, com deia la Virginia Woolf, patim terriblement quan ens convertim en éssers separats. I això és així. Ara, fa falta que jo hagi d'estar enmig de 20.000 o 30.000 o 100.000 persones. Potser és una idea una mica estranya també del contacte humà. Jo espero que hi hagi coses a les quals no tornem, però una qüestió també això, de sostenibilitat. De la mateixa manera que en l'alimentació sí que es parla molt de cultura de proximitat, jo crec que en la cultura més de les arts aplicades, per dir-ho així, doncs també hi haurà una mica aquest diàleg, per força. I després de pressupostos, perquè els pressupostos d'aquestes grans iniciatives afluixaran, perquè la inversió privada, els patrocinis també afluixaran, perquè una part del sector que ha tocat des de, per exemple, les begudes alcohòliques o les begudes isotòniques, no? Tot això que sustentava la cultura des del patrocini ha quedat molt tocat per la pandèmia. Llavors hi haurà també una desinversió en aquest sentit i no convindrà portar tot un planter d'artistes transnacionals, això, de caràcter internacional. Això s'autoregularà per la pròpia necessitat del sector.
Clar, és important compartir el fet cultural, però sobretot a petita escala per totes aquestes raons que tu estàs donant. Jo no sé què se'n pot extreure d'aquesta crisi. Quin model cultural volem després de tot això? Mira, parlàvem amb el Felip i la seva companya, la Pavlina, dramaturg ell i ballarina i psicòloga ella, i ens explicaven que malgrat les dificultats que estan passant, de tota aquesta sacsejada n'haurà de sortir alguna cosa positiva. Per exemple, més innovació cultural, menys cotilles i oficialisme i sobretot també més treball cooperatiu. No sé si i estàs d'acord i què en penses?
Jo estic molt d'acord. Una de les coses que, per exemple, des de el sector oficial, com ells diuen, menys oficialista, reclamava sempre era bancs de recursos. És a dir, tot el que s'inverteix per a una producció que genera molt de residu, però residu en bon estat, és a dir, des de escenografies, ara parlant del teatre, el que sigui, doncs tot això s'hauria de poder posar a disposició de la gent. De vegades en poc es fa molt, no? I aquest banc de recursos que també quan estàvem jo en el comitè executiu del Consell de Cultura reclamàvem, aquesta itinerància de les eines, per dir-ho així, doncs jo crec que podrà ser una cosa que realment tingui sortida. El cooperativisme. Aquesta idea de la cultura del segle XX, de sobresortir per damunt dels altres, de tenir l'exclusivitat, l'autoria, la singularitat, basat tot en la competitivitat màxima, també no tindrà cap mena de sentit avui en dia. És a dir, les lògiques cooperatives, el diàleg amb altres institucions, equipaments o associacions serà premiable. Primer perquè ja ho és des de les pròpies subvencions. En les subvencions, si tu entres en diàleg amb altres agents, es premia. Per tant, des de la pròpia cultura oficial ja es té en compte això, cosa que també és interessant. I això, distribució de recursos. I després també, a veure, s'ha posat sobre la taula la renda bàsica universal com una possibilitat i jo diria que bona part del sector cultural no està en desacord amb aquestes propostes, no? En garantir un mínim vital a les persones perquè no depenguin... És a dir, perquè la catàstrofe no acabi doncs marmant o trencant les famílies i la supervivència, no? I una catàstrofe que no sembla tan anòmala, perquè, és a dir, de la crisi del 2000, de la bombolla immobiliària, la pandèmia, hem anat oscil·lant entre catàstrofes i aquesta, doncs, de caràcter absolutament planetari.
Evidentment, i amb unes desigualtats encara molt més elevades entre classes socials.
Mercè, i una cosa volia afegir, que és que coses que estaven ben vistes en la cultura del segle XX, posem, o en la cultura de principis del segle XXI, ara no ho estaran tant. Es consideraran una ostentació innecessària, per exemple, no? És a dir, tot allò que sigui... que de forma natural ja vegis que té un impacte ecològic terrible sobre el territori, ja potser es viurà o es veurà amb una certa suspicàcia. Aquests excessos, no, dels quals venim, potser no són tan ben rebuts per la massa pública.
A veure si n'aprenem. Íngrid Guardiola, realitzadora, productora i assagista cultural, moltes gràcies per passar aquesta nit pels Solidaris. Una abraçada.
Una abraçada, Mercè.
L'altra mirada. Anna Surinyac.
Todos caminos trillan pra gente se ver. Anna Surinyac, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
L'Anna és fotoperiodista i editora gràfica de la revista 5W. En aquest espai, ja ho sabeu, descobrim les històries que hi ha al darrere de les seves fotografies. I avui, enllaçant amb la temàtica del programa, parlarem de la importància de les arts escèniques per crear consciència i esperit crític a través de dues imatges. La primera fotografia és un contrapicat. S'hi veu una dona de mig cos, porta una boina de color blau i una bufanda a joc. També du un jersei marró clar amb perles. La dona està dins del que sembla una tenda. Té la vista perduda. La segona imatge també és la d'una dona. Aquesta, però, mira a càmera. És al mig d'un camp, porta un mocador al cap i una jaqueta negra. Anna, explica'ns qui són aquestes dues dones, quina història hi ha al darrere.
Doncs elles són la Zora i la Dowa. La Zora és de l'Afganistan, la Dowa és de l'Iraq, i les vam conèixer al camp de Mòria. Ara fa un any, just abans de la pandèmia, el gener del 2020, a finals de gener, vam estar treballant a Mòria amb un projecte que explicaves ara al principi, no? Té molt a veure amb arts escèniques i teatre, i que a mi és un dels projectes que vaig fer l'any passat que més m'han emocionat, no? Elles són dues dones que vivien a Mòria, que, bueno, recordem que es va cremar al setembre, i les vam conèixer i s'han convertit, doncs, en les protagonistes d'aquest projecte.
Un espectacle que es diu Mòria i que, tal com bé deies, hi has col·laborat.
Mòria no és seguro, aquí gente muy peligrosa. Aquí la gente no es peligrosa. Sobrevivimos. Mira cómo nos tratan. Estamos enjaulados. Mamá, es una cárcel. No entiendo, a mí, ¿por qué ellos hacen esto y nosotras?
Explica'm, Anna, com va sortir aquesta idea de fer una obra amb les experiències que vau recollir al camp de Mòria, perquè quan tu vas a documentar el que passa en un camp d'aquestes característiques, hi ha tantes històries com gent que hi ha, no? I històries que són tan dures que moltes vegades et penses que no pot ser real allò que t'estan explicant.
Sí, de fet, bueno, el director, que és el Mario Vega, no? Que ell tenia molt clar, ell va ser qui ens va portar a Mòria, no? Tenia molt clar que volia fer una obra de teatre per explicar les històries que es vivien en aquell camp, però no només en aquell camp, o sigui, ell va escollir Mòria perquè recordem que el gener del 2020 era el camp de refugiats més gran d'Europa, i ell volia explicar què passava allà, no? I volia traslladar-ho, i no només traslladar les històries, sinó traslladar les sensacions, i jo crec que això és el que fa gran aquest projecte, no? Al final, el que vam fer era... Jo hi vaig anar amb el Nicolás Castellano, que és un periodista que treballa a la cadena SER, que també ha basat molta de la feina en migracions. I tant ell com jo vam estar entrevistant a molta gent al camp, els dos havíem estat a Mòria moltes vegades, i al final totes les històries haguessin pogut convertir-se en protagonistes d'aquesta obra. El director va decidir triar la Zora i la Dowa perquè eren dues dones molt potents, que havien, sobretot la Doua, no?, havia fet tot el trajecte sol amb quatre fills, i ell volia també, doncs, parlar de què significa no només ser refugiada i estar en aquesta situació, sinó ser una dona en un camp com és Mòria, no?
L'obra transcorre dins d'una tenda de campanya, les mateixes que es troben als camps. Clar, aquesta sensació de proximitat, de tancament, no?, fins i tot de vegades de claustrofòbia, és el que es buscava realment, de poder transmetre aquestes sensacions d'ofec que moltes de les persones que estan allà estancades tenen?
Sí, i es buscava això, i a més no és només el plató, no?, com si diguéssim l'escenari és aquesta tenda, que realment és com exactament com són les tendes dins als camps, les tendes grans, els que quan, no tots els camps tenen tendes grans, però quan n'hi ha grans són així, i tot el públic entra en aquesta tenda, i l'obra són les dues actrius, que són la Marta Viera i la Ruth Sánchez, combinats, o sigui, l'actuació d'elles combinat amb vídeos amb imatge real que vam gravar allà a Mòria, de les dues protagonistes reals, no?, com si diguessin. Llavors van recreant què passa dins aquella tenda i talls d'entrevistes, no? I jo crec que és molt potent perquè tot el que explica, tota la part, l'escena teatralitzada, és tot fruit de les entrevistes. No hi ha res que es parli entre elles que no hagués passat en realitat, no? Llavors jo crec que el fet de combinar una escena real, de tindre les actrius tan a prop, i després poder veure els personatges reals explicant en primera persona, completant, no?, les escenes que les actrius estan interpretant, jo crec que és molt potent. I no només això, sinó que la sensació que tens de claustrofòbia, inclús el director ha aconseguit l'olor, perquè els camps es cuina dins de les tendes, i mentre passa l'obra les dones estan cuinant, no? Llavors, són projectes com aquests també pels que hem de lluitar i que se'n facin, no? Perquè a vegades quan veiem aquests testimonis amb un mitjà de comunicació o només una fotografia, a vegades és difícil que la gent es faci una idea, i aquesta obra aconsegueix, com mai jo havia vist, apropar la realitat, no?
Efectivament, és una peça periodística, diguem-ne, en format teatral, i un exemple més de la importància del teatre, no?, de les arts escèniques, per sensibilitzar i al final aportar i enriquir a l'esperit crític.
Sí, jo crec que és bàsic, no?, que les arts escèniques també abordin aquests temes, perquè al final, si no, nosaltres des del fotoperiodisme o el periodisme intentem parlar de totes aquestes situacions, explicar-ho, apropar-ho de la millor manera que sabem, però moltes vegades el públic al que ens dirigim és un públic quasi molt convençut, no?, del que estem explicant. Llavors, quan treus això dels mitjans de comunicació i obres el ventall, no?, de diferents maneres culturals d'apropar aquestes realitats, jo crec que s'acosta moltíssim més al que és la realitat que es viu en aquests camps. Llavors, jo quan em van proposar formar part d'aquest projecte no vaig dubtar-hi gens, i després de veure la primera actuació, perquè al final només n'han fet una de moment, perquè clar, 50 persones en un espai molt reduït, pues, la situació en la que ens trobem ara, pues, no és l'ideal, llavors vam fer una preestrena. Veient la reacció de la gent que va poder veure aquesta obra, jo crec que és un gran encert traslladar el teatre a situacions així.
Una preestrena que es va fer a les Canàries, oi?
Sí, es va fer a les Canàries perquè el Mario Vega i la productora, que es diu Una Hora Menos, són de les Canàries. El que passa que, bueno, ells, evidentment, i tots esperem, no?, que aquesta obra es pugui veure no només a les Canàries, sinó que es pugui veure, doncs, a tot arreu on sigui possible, no? De fet, jo espero que en no gaire temps la puguem veure a Catalunya també.
Tal com recordaves, Anna, al setembre el camp de Mòria es va cremar. Què en sabeu de la Zora i de la Dua?
Doncs, el 8 de setembre es va cremar el camp de Mòria. Ara, on està tota la gent, és un altre camp que de fet ja han batejat com Mòria 2. Mm. Vull dir que no ha canviat gaire la situació, però sí que ha canviat la de les hores, sobretot perquè l'última vegada que vam contactar amb ella, que no fa ni un mes, els hi han denegat les peticions d'asil, perquè recordem que la gent no està a Mòria perquè vol, sinó està a Mòria perquè és el lloc on han d'esperar abans de que se'ls doni una resposta de la seva petició d'asil. I aquestes respostes s'eternitzen fins a 1, 2, 3 anys. A la Zora li van rebutjar, tant a ella com als seus fills, les peticions d'asil, i està provant d'entrar per la frontera de Bòsnia. Recordem que és una frontera que ara s'estan veient aquest hivern moltes imatges, no? De fa molt fred, està tot nevat, dormen en fàbriques abandonades. La Zora està allà amb els seus fills i la Doua hem perdut absolutament la connexió amb ella. No sabem, jo vaig ser a Mòria quan l'incendi, vaig intentar averiguar on era, m'havien dit que havia sortit del camp i no sabem on ha anat. Això pot ser bona notícia, pot ser que li hagin acceptat la petició d'asil i pugui estar a Alemanya, que és on ella volia anar. I simplement hagi perdut el telèfon mòbil, no? Que això també passa moltes vegades, o els perden o els hi roben.
Penjarem dues imatges, la de la Zora i la Doua, a les xarxes socials dels Solidaris. Anna Surinyac, que vagi molt bé tot. Fins molt aviat, espero.
I tant, una abraçada.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica David Mendoza i Ismael Cebrián. Moltes gràcies per seguir-nos. Fins aviat, que vagi bé.
corazón.